Entenc que tots, eh? Sí. Doncs senyor Carreras, té la paraula.
Jo voldria demanar sobre el màstil que s'ha instal·lat a la plaça de l'estació amb l'estelada, que ha sigut un acte no de majoria absoluta, sinó d'alcaldia absoluta. Ja. Doncs voldria demanar quin cost ha tingut el màstil i tot el conjunt.
Molt bé.
L'obra, tot el que s'hagi tingut que fer en relació amb aquesta qüestió.
Alguna altra pregunta? Senyor Carreras?
No.
Molt bé, doncs ja se li contestarà. Senyor Bruno de Salvador, té la paraula.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, Enrique, en algunas comisiones informativas y creo que en varios plenos también ha salido el tema de la situación del solar que está en la calle Villafranca frente al número 17 en un estado lamentable de abandono, y quisiéramos saber si los equipos municipales ya han procedido a realizar una inspección ocular en dicho solar y qué actuaciones en su caso se tendrían que hacer. Gracias.
Molt bé. ¿Té alguna altra qüestió? ¿Té alguna altra qüestió? Molt bé. Li contesta
sí,
el senyor Casajoan.
Contesto jo. Mea culpa. Tinc la informació i no us l'he transmès. Demà mateix els envio per correu electrònic.
Moltes gràcies. Senyora Domènech, té la paraula.
Sí, és una pregunta per la senyora Paraire. És el tema del parc infantil que hi ha al costat de la Capella Sant Joan. En diverses comissions hem vist i hem comentat que s'havien fet sots degut a la pluja, etc. No s'ha fet cap acció, i amb la pluja que hi va haver ahir al vespre, doncs la terra ha sortit un altre cop. No s'ha fet res allà i cada vegada està pitjor. És per preguntar-li si faran alguna cosa o quan. Gràcies.
Moltes gràcies. Li contesta la senyora Paraire.
Sí, ho intentarem fer, té raó. El que passa que ara, amb les pluges d'ahir, sobretot, doncs, hi ha hagut alguns carrers doncs, que encara hi ha terra i ha caigut, i aquí també hi ha un desnivell. Mirarem de fer-ho. També és cert que fa diferents comissions informatives que ho ha dit, però ara a l'estiu no podíem fer-ho perquè entre que tenim mig personal de vacances i teníem que acabar obres de les escoles, però vull dir que ho tenim present i a veure si la propera ja ho podem tenir enllestit.
Gràcies. Gràcies. Senyor Benejam, té la paraula.
Gràcies. És per a preguntar sobre el contrato para la adjudicación de la comunicación institucional a la prensa, que se acaba de aprobar hace un tiempo y que se nos informó en la comisión informativa de alcaldía, porque se ha hecho por un procedimiento negociado, si no estoy equivocado, cuando en realidad debería ser abierto por el importe, ¿no? Por importe tendría que ser abierto, pero, y según la explicación que nos dio el secretario general en la propia comisión, la razón era porque hay una excepción en la ley que dice que por algunos casos de oportunidad o de idoneidad se puede cambiar y se puede hacer por procedimiento negociado en vez de abierto. Bueno, esta explicación que pues, a mí me puede convencer perfectamente, porque si los criterios jurídicos están bien aplicados, pues no hay ninguna pega que poner, ¿no? Pero nos gustaría saber exactamente cuál es el criterio de gerencia del ayuntamiento, que creo que es quien ha aplicado el criterio o ha solicitado, para hacerlo así. Los fundamentos, me refiero. Y también comentar que, aparte, o sea, quiero decir, en el caso en el que así fuera y todo esto estuviera bien fundamentado y bien razonado, si no recuerdo mal, se informó que la razón era porque solo hay un medio aquí que pueda llegar a los hogares para transmitir esa información al mayor número de personas posible, de ciudadanos, para que reciban la información institucional por esta vía, por la vía del único medio de comunicación que hay en la ciudad de prensa escrita. Pero esto implica un círculo vicioso que hace que no puedan otros medios pues también participar en esto, porque siempre este medio tiene preferencia, ¿no? Por decirse así. Si se hiciera en procedimiento abierto, sería igual, porque como solo hay uno, solo podría presentarse uno. Con lo cual, no entiendo cuál es la razón por hacerlo así a priori, no entiendo cuál es la razón para hacerlo restringido, porque si solo hay uno, pues Si fuera abierto, solo se presentaría uno. Gracias.
Moltes gràcies. Li contestarà la regidora de Comunicació, senyora Barbany.
Sí, efectivament, en la informativa de fa 15 dies vam estar parlant d'aquest punt, perquè així ens ho van demanar. Crec que el secretari jo dona explicacions, però en tot cas, si vol, com vostè sap i li vam dir, podem quedar un dia amb contractació i gerència, de mirar tota la documentació i se li donaran les explicacions oportunes. Per tant, ja li donarem data.
Moltes gràcies. Senyor Calderón, té la paraula.
És una pregunta adreçada, en aquest cas, al senyor Brugarola. És una pregunta molt concreta, que és quan es convocarà el proper Consell de Barri de la Floresta, perquè l'últim, si no me... Ah, sí? Ui, ho sento. Si no m'equivoco, l'últim va ser al maig. Llavors, que no vaig poder assistir, que em vaig excusar a última hora. Per saber això.
Gràcies, senyor Brugarola.
Sí, imminent. La convocatòria serà imminent.
Gràcies, senyora Casamitjana.
Bé, jo més que una pregunta voldria demanar-li al senyor Puigdomènec sobre aquest tema que últimament hem estat aclarint i que jo em considero aclarida, sobre una falsa denúncia que en un moment determinat va sortir de l'MD de Vall d'Oreig. I per dos motius li demanaria que fes un breu resum per dos motius. En primer lloc, perquè la pregunta en el ple del mes de juny la va fer en Ferran Villasenyor, però la va fer en nom del PSC, de la CUP i d'Iniciativa. I, per tant, jo penso que els tres grups és bo que sapiguem exactament on està el tema. I la segona qüestió que li demanaria aquest breu resum és perquè jo crec que la cosa té més importància de la que aparentment sembla que li donem tots plegats. Entenc que la qüestió jurídica pot estar mitjanament resolta, però entenc que possiblement la qüestió política no ho està. Però en qualsevol cas, jo crec que ell, a mi personalment, ha donat aquestes explicacions, però li agrairia d'una forma breu ho fes pels tres grups que vam presentar la pregunta. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Puigdomènec.
Bé, li faig l'aclariment i resum de més o menys tot el que li havia explicat. En principi, el tenir aquesta denúncia, doncs els serveis de l'Ajuntament doncs es posen a treballar i fan una inspecció en el centre aquest que havia estat denunciat. La sorpresa és entendre que, bueno, a part de la inspecció, que la denúncia, se suposa que el denunciant doncs resulta que no havia fet aquesta denúncia i així es corrobora. Al tenir aquest coneixement, doncs bé, els serveis de salut pública de l'Ajuntament fan un acte de compareixença davant del secretari de l'Ajuntament i posen oficialment en exposició total doncs que efectivament hi havia una denúncia falsa contra un establiment. El fer aquest acte de compareixença, que està regulat, està oficialitzat, etc., es va donar coneixement a l'EMD, perquè era competència de l'EMD, del fet que s'havia produït. I el president de l'EMD va presentar una denúncia davant de la Fiscalia dels Mossos fent referència en aquesta denúncia falsa. El fer aquesta denúncia davant dels Mossos, els Mossos van cridar a les parts i van comparèixer primerament el representant o vocal de l'EMD, els representants dels serveis tècnics de salut de l'Ajuntament i també la persona que, entre cometes, en fi, se suposava que era la denunciant, i totes elles van corroborar que hi havia una denúncia falsa. Els Mossos, doncs, en principi, haurien d'aconseguir esbrinar, encara que és molt difícil, qui va fer aquesta suplantació de personalitat. I això està en aquests termes, diguem-ne, no? O sigui, s'han fet tots els passos des del punt de vista tant de l'Ajuntament com de l'EMD i ara queda això en mans de la Fiscalia.
Moltes gràcies. Aclarit. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, era una... Fa uns mesos vam presentar una moció que va agradar tant, més o menys, com la que hem presentat avui de les Assemblees Municipals Obertes, i que, tot i que al final va cristal·litzar en un compromís per part de la Cristina Paraire, que convocaríem una reunió sobre el tema d'igualtat d'opcions o minimitzar la desigualtat a les eleccions municipals. res, el prec és que es convoqui ja, perquè si no, entre una cosa i l'altra, doncs, com, com hi ha el referèndum i hem de fer campanya...
Ho farem, ho farem. Senyor Pros, queda recollit, eh, senyor Bé, els convocarem per fer-ho, eh? Senyor Pros, té la paraula.
Sí, a més un prec, no sé si destinat al Pere, al Raül o al Joan Puigdomènec, perquè diguem que amb tots tres en algun moment o altre hem debatut sobre la qüestió. Últimament, diguem que tenim visions contraposades amb ells i amb la CUP sobre com s'aplica el pacte per la nit, i ens agradaria que es convoqués una trobada, una reunió amb totes les persones, entitats, partits polítics, col·lectius, associacions de veïns, amb els quals vam arribar als acords del pacte per la nit, i veure si hi ha alguna cosa que, bueno, a part de veure si en algun punt s'ha modificat de manera unilateral o no. I per tant ens agradaria, doncs, això, crec que és que es convoqui una trobada amb totes les persones que van participar de la creació d'aquest pacte, i veure que ens expliquin exactament si hi ha alguna novetat.
Gràcies. Sí, el Raül té la paraula, el regidor.
Bonita, Guima. Sí, sí. De fet, el mateix pacte per la nit contempla una comissió de seguiment, que ha estat convocada tres vegades aquesta comissió. Una, doncs, va ser d'assistència normal, i les altres dues vegades que l'he convocada, doncs, de fet, no ha vingut ningú. Per tant, entenia que tot funcionava. Per tant, doncs, cap problema en tornar a convocar-la. Espero que, doncs, aquesta vegada sí que hi hagi assistència, i posem sobre la taula precisament, doncs, el sentit que té aquesta comissió de seguiment, que és parlar dels problemes que hi ha en la seva aplicació. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
En primer lloc, fa força hores hem presenciat un fet lamentable, com que s'ha amenaçat un company d'aquest consistori. I, per tant, reventaré si no ho dic. Esperem que aquests fets no tornin a passar, perquè hi ha coses que Déu-n'hi-do. D'altra banda, senyora alcaldessa, dos preguntetes molt reduïdes. La primera, donar suport al que ha dit a l'apartat de prèvies i preguntes el veí de Can Barata, bàsicament amb el contingut, no tant amb la forma, i en tot cas els hi volíem proposar, segons el vostre criteri, que es realitzi una trobada, una reunió, en els termes ja sigui Consell de Barris, que està a punt de fer-se, o in situ, per tal que els veïns puguin assabentar-se més directament d'aquesta situació. La segona, en diferents ocasions, el clavegueram de l'Avinguda de Cerdanyola, altres, però també el clavegueram de l'Avinguda de Cerdanyola, té problemes de grandàries, dolors, etc. I els serveis municipals de neteja hi venen sovint, quan ho estimen, a netejar, a bombejar o el que toca perquè tiri endavant aquesta situació. Els hi volien demanar, si existeix, o els hi volien proposar, demanar que es faci un pla a llarg termini o a mig termini sobre el canvi i eixamplament d'aquest clavegueram, que difícilment pot suportar el veïnat, que ja sabem, tot el veïnat que hi viu, i també la mar de la comissió informativa, no ara, entenem, quina és l'actuació lligada a la taxa de clavegueram que s'ha fet en la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vilasenyor. El senyor Casajoana li respon la primera qüestió.
Bé, de fet, tenia previst fer aquesta reunió amb els veïns un cop portéssim un temps amb l'autobús en funcionament per poder veure quines eren les seves inquietuds i si s'havia de modificar algun horari, doncs fer-ho.
Doncs perfecte, queda recollit el prec, per tant, així els mantindrem informats. I la senyora Paraire li contestarà.
Sí, del tema de l'Avinguda Cerdanyola, a principis de setembre es va fer unes actuacions de neteja de la xarxa de clavegueram. És cert que el clavegueram és antic, és vell, però la veritat és que és un clavegueram que no està donant problemes, sí que és en general. Sí que és cert que saben que en aquella zona no hi ha pluvials, però difícilment en podrà haver, perquè estem parlant de construccions molt antigues, i fer la xarxa de pluvials en aquests moments voldria dir que cada edifici té que fer el desdoblament i tot d'obres dintre de casa seva, per evitar problemes que antigament es donaven de que se quedava aigua embossada en els escocells de les pluvials mateixes. Doncs es van fer tots una sèrie de forats i el problema en principi està solucionat. Això no vol dir que en alguna finca doncs, hi pugui haver algun problema. Avui precisament he estat amb una, vull dir, d'aquest tema, però no tenim clar que sigui del clavegueram de fora o d'un problema d'ells. Tenen que haver sifons, etc. Vull dir que no és que tampoc es pot dir alegrement que la xarxa no és suficient. Una cosa és que sigui vella, però tenim en altres parts de la ciutat tubs de les mateixes dimensions que la xarxa, de les que té l'Avinguda Cerdanyola i són suficients. Vull dir que si tècnicament no és correcte ho tenim detectat. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Són dues qüestions. Una és el nostre grup a presentar en roda de premsa una, jo no em diria queixa, però sí una demanda d'informació de per què s'havia sufragat amb costos municipals el trasllat de les misses de, mentre hi havia l'arranjament. En aquella mateixa roda de premsa el nostre grup va proposar, bueno, o va comentar que hi havia alternatives on ubicar-se les misses durant el temps de la reparació amb altres esglésies de la ciutat o amb altres equipaments, com el tanatori en el cas dels enterraments, i que per tant no donava peu a que l'Ajuntament costegés el trasllat d'aquestes misses. Tot i així, el trasllat el cost final de 8.000 euros que ens ha costat a l'Ajuntament creiem que és un xic excessiu, perquè si fa no fa ens ve a suportar aproximadament uns 1.000 euros la missa, ja que algunes misses doncs, es feien ja a la casa abacial. Per tant, el que volem demanar és sota quin criteri l'Ajuntament assumim aquest cost del trasllat de les misses, el per què s'ha assumit, i l'altre, en tot cas, demanar a la comissió informativa que se'ns detalli exactament els pormenors, els costos tècnics i els costos de logístics que es poguessin derivar. Aquesta és la primera qüestió. La segona és un prec que potser és més fàcil, que és que en aquest passat 11 de setembre estàvem celebrant o estàvem en tot cas escoltant el discurs institucional a la plaça Barcelona. La plaça Barcelona té un defecte, i és que només hi ha tres arbres i diguéssim que no logra fer ombra en tot el cercle. A més, de tal manera que com que hi ha l'escenari posat precisament on no hi ha l'ombra, doncs impossibilita que les cadires que toquen el sol siguin ocupades per ciutadans que no tenen l'obligació d'estar allà, més enllà dels regidors. Per tant, com que la plaça de Barcelona és un lloc que s'hi fan moltes celebracions, sobretot quan arriba el bon temps, s'hauria d'intentar estudiar, i a més, com que hi ha el filam del cablejat, que potser es podria instal·lar algun tipus de tela per tal de que fos més agradable l'estança allà, no l'11 de setembre, sinó també les altres celebracions. Gràcies.
Moltes gràcies. I li contestarà... Qui li contesta? Ah, sí, senyor Escura. Avui.
Les misses.
No, les misses. És que ara sí que m'ha preguntat una cosa que sí. Senyor Escura, té la paraula.
Gràcies. Jo com a regidor de cultura, no de misses, jo reivindico la icona cultural i identitària del monestir. Dit això, la incidència del morter que va caure no s'ha d'interpretar com una incidència puntual d'uns senyors propietaris de l'església, no, és una incidència que afecta a tot el monestir. Fa molts anys que anem darrere precisament d'intentar diluir al màxim els problemes de titularitats, i ho estem aconseguint perquè és un monestir que ens referencia a tots. Hem aconseguit tenir un pla director que contempla totes les patologies del monument, i vostè s'està capficant amb 8.000 euros que ha representat un trasllat d'unes misses que en el fons ens ha beneficiat a tots, i hem quedat tots molt contents del resultat, perquè més enllà de l'ús religiós de l'Església i del monestir, quan parlem de donar subvencions sempre mirem el retorn ciutadà, i li puc assegurar que el retorn ciutadà de la parròquia és infinitament superior al cost dels 8.000 euros que hagi pogut representar, que segur que després els aixugarem, perquè després ve la negociació amb el bisbat, amb la Diputació, etcètera, etcètera. Però clar, capficar-se en què ens ha costat 8.000 euros quan ve a ser el promig d'una subvenció a una entitat normal, quan vostè sap perfectament tot el que ha representat la problemàtica del trasllat,
el contrarrellotge, el salvar totes les... d'allò, i sobretot el bon veïnatge que hi ha entre la parròquia i l'Ajuntament en aquests moments, trobo que és desafortunat ficar-se en un tema de 8.000 euros, francament.
Moltes gràcies. Digui, digui. Però breu, eh?
No, no, molt breu, molt breu. Jo no estava parlant ni del morter, ni dels 49.000 euros que m'ha aprovat avui una modificació de crèdit per pagar-ho, ni li estic reprovant cap tipus d'actuació a l'Ajuntament. L'únic que dic és que el nostre grup considera inapropiat que l'Ajuntament assumeixi els costos del trasllat d'unes misses. En tot cas, vostè ha dit, altres entitats. Les altres entitats han d'utilitzar uns canals adequats a través de les instàncies per demanar una subvenció d'aquesta índole. I pel que sembla, anar a l'aprovació de la Comissió de Govern, de la Junta de Govern Local, del dia 22, ha estat com una posada per part de l'equip de govern, és a dir, una tirada endavant per part de l'equip de govern. Per tant, no m'ho barregi amb les subvencions a les altres entitats. En tot cas, el nostre grup segueix considerant que l'Ajuntament no s'hagués hagut de fer càrrec del trasllat de les misses, i més havent-hi espais on celebrar les misses.
Molt bé, senyor Soler, ha quedat clara la seva posició. Bé, bon vespre i s'aixeca la sessió.